Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola amics, què tal? Com prova el nou any? Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Per a l'edició d'avui del programa hem volgut apropar-nos al grup de joves que han participat recentment en la trobada europea de Tesé a Roma. I farem una mirada a aquesta realitat preuada de la joventut amb mossèn Ivan Ayala, que és rector de Bellcaire d'Urgell, Baix Urgell. El testimoni de fe l'hem demanat a la Patrícia Navas, mare de família i periodista. Amb ella anirem aprofundint en aquest do tan meravellós que és la fe en Jesucrist. La glossa dominical del nostre bisbe Joan Enric, com sempre, posarà el punt final al programa d'avui. L'Àlex Alsina, com cada setmana, és a les vies del so. Es parla Maria Marín. Som-hi, doncs.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
A l'Església d'Urgell no fa gaires dies que ens farem una mirada a la delegació de joventut del nostre bisbat. En parlarem amb el delegat diocesà, en Lluís Plana. I avui, amb motiu de la recent estada de 8 joves de la diòcesi nostra a Roma, del 27 de desembre al 2 de gener, per la 35a peregrinació de confiança a la Terra, organitzada per la comunitat de Tesé, volem apropar-nos doncs, a les activitats que fan els nostres joves, no només en la delegació del que ja va parlar el delegat, com dèiem, sinó també coses ben concretes. Parlem avui doncs, amb mossèn Ivan Ayala, que és rector de Bellcaire d'Urgell, això és Baix Urgell. El saludem via telefònica. Hola, bon dia, què tal?
Hola, bon dia, Maria, què tal?
Ivan, contentíssims de tenir-lo aquí als nostres micròfons perquè ens apropi doncs, aquesta realitat dels joves, perquè sovint sentim a dir que els joves no s'impliquen, que els joves no funcionen, que els joves passen una mica de les activitats de l'Església, i això no és veritat, vostè ens ho explicarà. Una pregunta que li volíem fer, d'entrada, perquè ens situï, és des de quan els joves del nostre bisbat fan aquesta peregrinació a la trobada de Tesé anual?
Mira, Maria, els joves del nostre bisbat ja porten 18 anys participant d'aquesta peregrinació de confiança per la terra que organitza els germans de Tesé. Uh-huh. La primera, me'n recordo, que va ser a Stuttgart. Van anar 18 joves del bisbat, uh-huh. De tot el bisbat, i va ser una experiència molt joiosa per ells i per mi. Mira que encara continuo amb aquesta activitat de...
Potser va ser vostè qui ho va organitzar, tot això va iniciar, diríem, oi?
Bueno, més o menys sí, jo crec que sí, perquè va ser el primer grup que va anar amb mi, va ser d'aquell bisbat.
I d'aquests 8 joves que han anat ara, també s'entén que són de tot el nostre bisbat, oi?
Sí. Uh-huh. Són 8 que, bueno, que també participen de les activitats parroquials, i aquest any han volgut participar d'aquesta trobada.
Per tant, entenem que en aquests 18 anys doncs, hi ha hagut una perseverança, oi?
Sí, no s'ha tallat mai. Des de fa 18 anys sí, no s'ha tallat mai, o sigui, tots els anys hi anem-hi.
I quin atractiu tenen aquestes trobades? Com es desenvolupen? Què hi ha? Per què els joves s'hi senten atrets? Com ho definiria vostè?
Jo crec que aquesta atracció, diguem-la així entre cometa, és veure tants joves de tot el món, perquè es diu una organització europea o trobada europea, però jo crec que és més enllà, perquè hi ha gent de Sud-amèrica, d'Àsia, de tot arreu, i els joves, al veure tanta joventut reunida en un mateix lloc, sí. Jo crec que això és el que l'atrau una mica més.
Es veu que la xifra ha anat al voltant dels 40.000 joves, m'equivoco? O...
Sí, al voltant esperava menys, però sí. Com que ha sigut a Roma una crisi especialment tant del Papa...
Sí. I el Papa, vostè recorda que els hagi dit així alguna cosa que hagi estat impactant? Repeteixo aquesta cosa perquè els joves, doncs, coses que impacten els agraden molt. Li han comentat algun d'ells doncs, que això que ha dit Benet XVI m'ha arribat a l'ànima, per exemple?
Sí, més que tot el Papa es va donar les gràcies per aquesta participació i sobretot va utilitzar aquella frase, aquella paraula de confiança. I els joves es van quedar molt, molt, molt contents que el Papa es pogués donar les gràcies a nosaltres i sí. També utilitzar aquella paraula de confiança per continuar endavant la tasca que nosaltres hem prenent.
Els devia esperonar molt, a seguir endavant.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
I, Ivan, la realitat quotidiana ens diu doncs, que a vegades costa de seguir un ritme o ser perseverants. Vostè veu que durant aquests anys doncs, hi ha hagut una repercussió en la vida quotidiana d'aquests joves, és a dir, que allò que viuen en aquestes trobades, una trobada anual, els impacta de tal manera que continuen vivint-ho en la seva realitat quotidiana o és quelcom que es fa un cop a l'any i fins que l'any vinent? Com ho diríem?
No, aquesta, com que són persones d'església, hi ha alguns, per exemple, que han anat, que no són d'església, però sí. Que continuen i això els fa una mica com d'un toc d'atenció i els continuen a la parròquia amb aquestes activitats. Uh-huh. Continuen participant, continuen fins i tot alguns que no hi anaven a missa, pues hi van i preguen, i són coses que jo crec que és molt, molt, molt important que aquesta pregària per tots els joves del bisbat.
Per tant, es continuen fent aquestes trobades per grups al nostre bisbat?
Sí, mira, aquest any precisament relacionat amb l'any de la fe, nosaltres de la delegació de joventut hem procurat fer tres pregàries grosses, diguem-ho així. La primera l'hem fet a la Seu d'Urgell i després l'altra la farem aquí a Balaguer i després la darrera la farem a Tremp. O sigui, això vol dir que tota la gent està implicada. Són focos i principals del nostre bisbat on la gent es prepara per rebre aquesta peregrinació o aquesta pregària.
I quin nombre més o menys de joves participen en aquestes trobades, diguem-ne, en aquest cas del curs, en serien tres, però quin nombre s'hi apleguen per pregar?
Home, la del bisbat, allà que vam fer a la Seu d'Urgell, era una quarantena, o sigui que són molts, vas? Malgrat que sigui una mica lluny, dient-ho així, des de baix fins allà, a la Seu d'Urgell, és una mica lluny, però van estar unes 40, 40 o 45, una cosa així.
I ells què expliquen? Un cop participen en les trobades, què diuen? M'ha agradat per això, perquè clar, són molt boniques, hi ha cants, hi ha pregària, hi ha també oració personal, i pregàries també per la realitat del món, de l'Església. Ells què comenten quan surten d'aquestes trobades, diguem-ne, de teser, però diocesanes?
Sí, l'experiència de cadascú és diferent, però jo crec que hi ha un motiu central que és el de compartir. Sobretot, l'experiència de tercer no és parlar, de dir-li, ah, m'ha agradat, no, sinó que és una experiència personal que impacta després. O sigui, és com un testimoni, testimonial, diria jo.
Sí, sí. I en què ho nota vostè que fa un seguiment, entenem, després de 18 anys al capdavant d'aquesta experiència de grups, de portar grups a Teser, doncs què diria que noten els joves?
La gent té un record, i el record és un record bonic. O sigui, no és una experiència que, com has dit abans, que passa ja, no, no, no. Això... Hi ha molta gent que no torna perquè està a la universitat, perquè és un temps d'exàmens o qualsevol cosa, però la gent sempre en truca o envia missatges dient a veure si un dia ens trobem, perquè o sigui, és una experiència que no passa per damunt d'ells, saps? Mm-hmm. Sinó que es queda, i això és important per ells.
Quines edats tenen aquests joves que hi han anat concretament aquest any a Roma?
Des de 16 fins a... o el més gran era jo, que no diré l'edat, però és igual.
No cal.
Sí, no
bé,
cal, sí.
Però no necessàriament, no es posa un límit d'edat, no?
Bueno, a TC sí, a TC sí. A partir de 16, perquè clar, és, home, és molt complicat portar nens menors,
sí.
Que tinc 14 o 13, perquè són molts joves, són molts, són quasi 40.000, i clar, per estar sempre amb ell, clar... És complicat.
I fins a quin límit d'edat?
35.
35 anys. I com es fa l'acolliment, concretament a Roma? Com s'han fet en albergues o com...
Sí, allà...
Famílies?
Sí, no, l'única cosa que té és que sempre a les cartes o a les invitacions que ens envien ens recorden que podem quedar allotjats en cases de família, en albergs, o jo què sé, pot ser una escola o en un lloc gran,
sí,
o
sí.
Un col·lectiu, diuen ells.
Sí, sí, sí.
I la gent sempre porta un sac de dormir, una esterilla, i és igual. Tothom està content.
Tothom
quedes
està
en content. Família o quedes en un lloc col·lectiu, la gent surt contentíssima. Mm.
Deduïm per les seves paraules que vostè també ha vingut molt content, eh?
Sempre, mira, que això és una cosa que m'ha agradat sempre, i dius tu, vas a Roma, et trobes en aquesta trobada, et trobes en el Papa i tot això, i és una cosa que és molt bonica.
Així, la propera trobada europea de TZ serà en Estrasburg, no?
Sí, a Estrasburg. Mm.
Bé, doncs anem preparant ja aquest encontre dels joves i anem animant també les nostres comunitats que vagin també fomentant aquesta pregària, que en definitiva la pregària és el que dona també vida a la nostra comunitat cristiana, sens dubte. Li sembla?
Sí, 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 sí. Jo crec que la invitació és perquè tothom es pugui animar. El que passa és que, clar, hi ha molta gent o molts joves que diuen ah, és que aquella data és de família, per
sí,
estar en
sí,
la família,
sí, sí.
Però malgrat això, hi anem-hi.
Sí, sí. Bé, doncs ho podríem deixar aquí, mossèn Ivan Ayala. Li sembla bé?
Bueno, Maria, ja saps que pots comptar amb mi sempre.
Moltíssimes gràcies per la disponibilitat i molts ànims i endavant amb aquesta tasca tan bonica, eh, molts joves.
Merci.
Adéu-siau.
Adéu.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara ja és el moment, el temps reservat per al testimoni de fe que ens ofereix la Patrícia Navas, mare de família i periodista. Hola, Patrícia, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Sí, home, tot tampoc, però en general bé.
Li donem les gràcies per haver-nos concedit la possibilitat de fer aquest testimoni de fe.
Gràcies a vosaltres.
De debò. Com definiria vostè la fe?
Doncs és difícil perquè... És una experiència existencial, a vegades doncs, subjectiva, que em costa, no? Posar en paraules, però podríem dir que doncs, és la confiança en algú, no? En aquest context estem parlant de Déu, la fe en Déu, és doncs, creure en ell i... confiar en allò que ell ens transmet, en allò que ell ens revela.
Patrícia, des de quan recorda que la fe és una realitat en la seva vida? Té un moment puntual, a l'infància, a l'adolescència? Recorda?
Sí que hi ha un moment en la meva joventut en què vaig fer més pròpia, no, la fe, però jo penso que la fe sempre m'ha acompanyat des del sí de la mare, com diu la Bíblia, sobretot perquè els meus pares ja tenien aquesta fe i ja me la van transmetre. En els primers dies de la meva vida ja em van batejar. I llavors, d'alguna manera, encara que fos d'una manera inconscient, doncs ja hi havia, no?, una llavor. Però sí que quan tenia 18 anys, doncs totes les coses que jo havia anat rebent i que jo havia anat visquent, doncs es van fer com molt pròpies, no? I va ser d'una manera molt senzilla, no va ser cap aparició o cap miracle. Me'n recordo que va ser amb una novena de la celebració de la Puríssima a Barcelona, doncs que, no ho sé, que vaig sentir que allò que estava dient, que estava predicant el mossèn, doncs era molt viu en mi, i llavors va sorgir com un compromís de viure la meva relació amb Déu doncs d'una manera més forta, d'anar de partir de... d'aquell dia anar cada dia a missa. Després tampoc no he pogut sempre tota la vida anar cada dia a missa, però sí que des d'aquell moment, sempre que he pogut, doncs he intentat viure l'Eucaristia diària, que penso que és l'aliment dels cristians, és el sacrament a través del qual nosaltres, pobres homes, pobres éssers humans, rebem la vida de Déu. I després d'aquell moment, doncs, també hi ha hagut moltes conversions, hi ha hagut molts moments també especials que sí que es poden recordar com moments doncs, de viure especialment la fe, no? Hi ha molts, però és un procés...
Recordo algun en especial, ara?
Sí, sí, sí.
Per exemple, ens ho vols explicar?
Sí, no, hi ha molts, i tampoc és el mateix, que no són coses així sobrenaturals, en el sentit que trenquin les lleis naturals, sinó, doncs, per exemple, me'n recordo quan vaig acabar la carrera que tenia un dubte de si agafava una feina que em van oferir o me n'anava amb una peregrinació a Roma, que era el jubileu de l'any 2000, i a Roma i a Alemanya. I llavors no sabia què fer, i en aquell moment, doncs, aquella decisió doncs, va ser també important, de dir, va, un salt de què faig aquest viatge, no?, que jo tinc previst. I després, quan va passar el temps, doncs, aquell viatge va ser molt important. L'empresa aquella que em va oferir la feina va anar malament. Era una empresa molt gran, molt important, d'internet, però després aquell projecte va anar malament, o sigui que potser m'haurien fet fora, i després em va sortir una feina meravellosa, que precisament va ser en aquesta mateixa ràdio,
sí,
fa uns anys,
sí,
i bueno, i tot, i bé, i llavors és anar veient que tot és un camí preparat i anar-te a anar-ho descobrint, no?
Finalment li demanaria, Patrícia, si a vostè li és senzill relacionar en la seva vida quotidiana la fe i la caritat. Perquè a vegades sap que els cristians de tant en tant se'ns oblida que la fe pot anar relacionada amb la caritat, ha d'anar relacionada amb la caritat, diguem-ho així senzill. I per tant, es pot donar circumstàncies, i vostè ho sap, i també els nostres oients que en saben molt del tema, doncs que podem tenir una fe molt gran i una pràctica religiosa molt important, i a vegades podem deixar de banda les persones amb les que convivim, allà on treballem, allò que ens agrada, allò que... Saps què vull dir?
Sí, sí. No, senzill no m'ho sembla. Em sembla que és un camí difícil. Doncs la meva situació... Jo sóc mare de família i els meus fills, el meu espòs, doncs són les persones que tinc cada dia, no?, aquí mostrar-los aquesta caritat, no? I a vegades, doncs, és difícil. A vegades, doncs, potser acabes d'anar a missa o de tenir una pregària molt maca i estàs molt en pau i després els nens t'estan reclamant o t'estan cridant o el que sigui, i llavors és difícil doncs mostrar la caritat.
És difícil, però vol dir l'ocasió en què es presenta, però també aquesta fe, vostè sí que veu que està relacionada, és a dir, que si vius de la fe, d'alguna manera t'empeny, o t'ha d'empènyer a viure aquesta caritat concreta amb les persones que tens més al costat, no només els fills, l'espòs, sinó també les persones amb les que treballes, els veïns, etc. No? Una mica la pregunta va cap aquí.
Sí, sí, per suposat que està molt relacionada i doncs jo personalment moltes vegades sento, no?, aquesta falta de coherència, no?, entre allò que Déu ens revela a la Bíblia i els seus manaments, allò que hauria de ser natural, no?, com una conseqüència de la nostra fe i d'estimar, i allò que en la realitat és, doncs no sempre hi ha una coherència. A vegades doncs estic molt còmoda jo amb la meva vida i doncs veig que hauria d'estar més atenta a les necessitats de tantes persones que necessiten, no?, d'aquesta caritat.
Uh-huh. Alguna cosa més li sembla de remarcar en aquest testimoni de fe que vostè ens ha explicat, que hàgim deixat en l'oblit o no hi hàgim pensat una servidora en demanar-li, vostè en explicar?
No, no, només destacar la importància de compartir la fe, no?, perquè aquesta es desenvolupi amb les persones, amb la família, amb les comunitats, amb la parròquia, amb l'església. Bueno, per mi és molt important.
Doncs moltíssimes gràcies, Patrícia.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat també doncs, per nosaltres important el que ens ha explicat. Li agraïm de nou i fins una altra ocasió.
A reveure.
Gràcies. Amics, fins aquí l'edició d'avui d'Església d'Urgell. Gràcies un cop més per sintonitzar-nos fidelment setmana rere setmana. Diumenge vinent tornarem amb una altra mirada a la nostra Església d'Urgell, amb més novetats i vida eclesial. Els assegurem que no hi faltarà el testimoni de fe d'una persona de la nostra diòcesi. Els deixem ara amb la glossa dominical del nostre bisbe Joan Enric. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
Glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts. En entrar a l'any nou 2013, ja fa uns pocs dies, crec que tots hem pensat que enguany ens calia demanar sobretot el do de l'esperança per a cadascun de nosaltres i també per tota la humanitat. Per al nou any de gràcia que el Senyor ens ha regalat, cal que ens proposem un compromís encara més fort d'amor i solidaritat amb els qui ens envolten i amb els qui més ens necessiten, certament. Però, sobretot, ens cal revifar l'esperança. Hi ha tanta gent que no té esperança, que està tan desanimada. Jo n'he parlat molt a tots els recessos on he participat aquest darrer Advent i aquest Nadal, i aquest ha estat el meu missatge per l'any nou. Tenir esperança ens obre el misteri de la nostra mateixa existència, que només s'aclareix, com diu el Concili Vaticà II, en el text més citat del Concili, Gaudium et Spes, número 22, El misteri de l'home només s'aclareix en el misteri del Fill de Déu, fet realment home com nosaltres. L'ésser humà és l'únic que espera, perquè està llançat vers el futur, vers l'eternitat, i necessita l'esperança per vèncer les pors de tot el que és advers en aquest món. L'esperança sempre està molt relacionada amb viure la fe en Déu de forma confiada i amb estimar de forma concreta i compromesa. Hem de fiar-nos de Déu, que ens diu avui, com ho deia els exiliats del seu poble, temptats per la desesperació i el desànim. Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de pau i no de desgràcia. Jo us donaré un futur i una esperança. Així parla el profeta Jeremies al capítol 29. L'ésser humà necessita Déu. En cas contrari, queda sense esperança. L'home mai no pot ser redimit només des de l'exterior. L'home és redimit per l'amor, un amor incondicional, absolut, la veritable, la gran esperança de l'home, que resisteix l'adversitat malgrat totes les desil·lusions, només pot ser Déu, el Déu que ens ha estimat i que ens continua estimant fins a l'extrem. I serà l'esperança la que ens portarà a treballar decididament per la pau. Feliços els qui treballen per la pau, ha titulat Benet XVI el seu missatge per la pau del darrer dia 1 de gener, per començar aquest any. El Papa destaca que els qui treballen per la pau són els que estimen, defensen i promouen la vida en la seva integritat. El Papa defensa el dret a la vida i també el dret al treball, a la llibertat religiosa i al matrimoni entre home i dona, i afirma que el terrorisme, les guerres, les desigualtats socials i els fonamentalismes religiosos també representen un perill per a la pau. Diu Benet XVI, la pau no és un somni, no és una utopia. La pau és possible. Els nostres ulls han de veure amb més profunditat, sota la superfície de les aparences i les manifestacions, per descobrir-hi una realitat positiva que existeix en els nostres cors, perquè tot home ha estat creat a imatge de Déu i és cridat a créixer contribuint a la construcció d'un món nou. Benvolguts, durant tot l'any que estem iniciant, aquest 2013, necessitarem molta fe, esperança, caritat, així unides, les tres virtuts, com si fossin, perquè ho són, una única gran resposta a l'amor incondicional de Déu. Així podrem afrontar crisis, reptes i dificultats amb coratge, per animar-nos en el camí de la vida, per superar fracassos i desencisos, per construir la societat més fraterna i justa, que tant necessitem, que tant valorem, per ser més solidaris amb els qui sofreixen, per estimar a semblança de Jesús, que neix humil i pobre a Betlem, i que santifica les aigües del món des del riu Jordà, perquè nosaltres puguem ser fills de Déu pel baptisme. Que la tendresa d'aquests dies de Nadal, aquest temps que acabem de celebrar, i l'Epifania, ens mantinguin oberts a l'amor, a la joia i a la solidaritat, i sempre amb esperança. Que tingueu un any 2013 ple de fe, ple d'esperança, ple d'amor. Adéu-siau, que tingueu un bon diumenge i una bona setmana.
Ràdio Estel.